Un batec invisible que connecta el món. Una veu que t'informa del que passa al teu voltant, que desperta la imaginació. Un pont entre generacions. La banda sonora de les nostres vides. La veu que es manté sempre al teu costat. La ràdio evoluciona, es transforma, però la seva essència sempre es manté. La ràdio local, sempre amb tu. 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Doncs tornem a ser aquí, passant 3 minuts i 40 segons de les 11 del matí d'aquest 13 de febrer, com heu escoltat, Dia Mundial de la Ràdio. Portem ja una horeta redundant sobre el tema. Bé, les diferents seccions que han passat. Joan, Paco, hola, benvinguts una altra vegada.
Hola.
Hem parlat de la ràdio, o sigui, entrenem la creativitat, la Rosa Martínez, la Isabel Busquets, vull dir...
Sí.
I ja n'hem parlat de ràdio avui. Per encet aquesta hora, que ens portarà, primer de tot, l'entrevista a un personatge, jo diria que capdalt de la ràdio, com en Sintoniqui, creador de l'arxiu, director i creador de l'arxiu sonor de la ràdio a Catalunya, presentador del programa L'Altra Ràdio, que és el magazín degà de la ràdio a Catalunya, 45 anys fa aquest any de programa a Ràdio 4. En català, a part. I l'acabarem, aquesta horeta, amb l'entrevista a una de les nostres jefes, podríem dir així, a la Núria de José, a la consellera delegada de la xarxa audiovisual de Catalunya. Joan, Paco, per començar aquesta horeta, us volia preguntar sobre el vostre primer record de ràdio.
Doncs jo estava a Barcelona, que vaig néixer al barri de Gràcia, i a casa sempre hi havia va haver-hi la primera ràdio, que era una ràdio més gran que amb un altaveu gros i quatre botons, i s'escoltava molt bé, a una mitja en aquell temps. També tenia una curta per escoltar la Pirinaica, per si acas, que si t'enganxaven, déu-n'hi-do. I agafava les emissores de Barcelona, que eren, hi havia molta competència entre elles, molta música, això sí, la joventut, i sobretot la música era el principal pel jovent d'aquell temps, la joventut sobretot, i per la gent ja, com la meva mare, el meu pare, doncs el futbol els diumenges per Ràdio Nacional, els partits del Barça i de l'Espanyol, i la meva mare, doncs les radionovel·les, els programes de l'Helena Francis i Doña Fortuna, consejos de Doña Elena Francis, i programes musicals, sobretot el dematí eren programes musicals perquè així la gent se despertés i anés a treballar.
I tu, Joan, aquí la ràdio a l'escala arribava una mica menys, no?, en aquelles èpoques
que podíeu
sintonitzar.
Jo recordo, esclar, jo sóc de l'època de començaments de televisió, que ja algunes cases començaven a tenir televisió, tot i que hi havia ràdio. Jo, el primer record que tinc és que al vespre es posaven amb una ràdio d'aquestes, d'aquelles de l'època, d'aquelles de caixa de fusta, al voltant per escoltar, crec que era España para los Españoles, un programa així, que jo no podia escoltar perquè me feien anar al llit. I recordo, després de la ràdio, esclar, que hi escoltàvem molt el Ràdio Nacional, i també t'arribava el Ràdio Popular de Figueres, que escoltava els seus programes, els programes musicals. Jo, de petit, la meva innocència, aquests innocents, pensaves, aquest grup només va a la ràdio per tocar una cançó i prou? Déu-n'hi-do, quin remenament! Jo em pensava que la música era en directe, encara no sabia que era en disco. Això te parlo de 5 o 6 anys. I escoltaves els programes musicals, els concursos que feien i tot això. Després, ja de més adolescent, feien un programa que tu podies enviar una carta perquè te dediquessin un disc, i això ho feies, mira, a les persones que t'agradaven, els amics i tot això, es posava una cançó. Com estudiava, inclús com estudiava a Figueres, anàvem allà, no posàvem res, amb un tros de paper, i ho tiràvem a la bústia de Ràdio Popular de Figueres, allà al carrer Sant Llàtzer, però el programa que feia...
Discos amb, sol·licitats,
sí, amb Màrius Puntonet, que era el que me recordo que era el que digui aquell programa, i bueno... I després també, és clar, el futbol sí que també l'escoltaves per la ràdio, ja també a l'època de Puyol, però també el veies per televisió. Jo alternaves ràdio, però a l'època que estaves malalt, no tenies tele en el llit, sinó que anaves amb ràdio. T'aportaven un transistor i tu la teva distracció doncs, era escoltar la ràdio com estaves en el llit, a part de llegir els TVOs que t'aportaven algun llibre o fer alguna cosa. Però la ràdio feia companyia en aquelles èpoques, això, com no podies veure la tele perquè doncs, estaves en el llit o així. Sí. I també, esclar, com que la tele començava tard, dir, el protagonisme al matí se l'emportava a la ràdio.
Clar.
La tele al matí va començar molt més tard.
Sí, sí.
Però la ràdio, i encara la ràdio pot ser que està competint molt i molt bé al matí amb televisió, amb programes que són molt i molt seguits, dels de RAC1, Catalunya Ràdio, el que fem nosaltres, en fi, vull dir que li fa molta competència també a la tele. No ens ha arraconat, eh?
I us imaginàveu que acabaríeu a ràdio?
Això ja és més difícil. Jo, quan era petit, la meva il·lusió era veure com era una emissora de ràdio per dintre. Te l'imaginaves?
I és acabant d'estar-hi dintre, eh?
La primera emissora que vaig veure va ser el poble de la meva mare, Ràdio Bulles, emissora parroquial.
Déu-n'hi-do.
Aquesta emissora parroquial va ser... És com va sortir la COPE. Doncs hi havia un parell... Me recordo que hi havia un giradiscs, un micròfon i un control i para de comptar, eh?
I Joan?
Bueno, a la meva època no, potser pensaves més en televisió que pas en ràdio.
Que ja t'hi vas trobar-hi els inicis de Ràdio L'Escala.
Sí, el primer dia amb el walkie-talkie i fent el partit de l'Escala Verges, i jo vaig dir, bueno, aquí ja és de sèrie. Ja el primer moment que me posen un walkie-talkie a la boca i me diuen que és Ràdio L'Escala, ja cap, aquí jo ja és de sèrie, aquí no puc fallar, i ja, mira, des del primer dia, doncs, en aquí, i després, bueno, aquell període que no hi vaig ser-hi fins que aquí ha tornat, fins a l'actualitat.
I jo vaig entrar a l'octubre d'aquell 84 i en Jordi Piqué em va trucar per telèfon per fer el programa Ràdio Esport. Joan Brugués també hi era i una colla que portàvem l'emissora.
Molt bé, doncs
vinga,
mira,
continuem.
Paco, Joan, estigueu ben atents a aquesta entrevista perquè segur que us encantarà. Vam poder parlar amb en Cinto Niki i ara mateix per aquí, per Ràdio L'Escala. Catalunya ha estat i és un planter espectacular de radiofonistes. Fa just un any celebràvem el centenari de la primera emissió de Ràdio Catalunya, una fita històrica, però que ens va servir per fer memòria i mirar una mica enrere. Avui és un dia molt especial, és el Dia Mundial de la Ràdio, i aquí, el Més Calent a l'Aigüera, tenim el plaer que ens acompanyi una persona, en Cinto Niki, que un bon dia va decidir fer un pas de gegant per conservar tot aquest patrimoni radiofònic de Catalunya. És el director i un dels ideòlegs de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya. Ara mateix, amb dades actualitzades, podríem dir tretes del forn, amb més de 11.000 àudios, 4.000 professionals, de més de 1.200 emissores de ràdio. Ell és també el director i conductor del magazín de Gà de Catalunya, l'altra ràdio, a Ràdio 4, que l'any 2019 va rebre el Premi Nacional de Comunicació. Cinto, un plaer absolut que siguis avui aquí amb nosaltres. Benvingut.
Doncs el plaer és meu de poder compartir aquests minuts de ràdio amb tu, Sergi, en aquest El Més Calent a l'Aigüera. I, com tu dius, aquest arxiu demostra la vitalitat que té la ràdio a Catalunya, la quantitat de persones que han fet ràdio, i posar en valor la feina que estem fent des de la Universitat Autònoma de Barcelona, i que avui potser algun oïdor de Ràdio L'Escala, a través del vostre programa, podrà conèixer.
Cinto, com celebres un dia tan especial com el d'avui, el Dia Mundial de la Ràdio?
Doncs, si et sóc franc, pujant més talls a l'Arxiu Sonor de la Ràdio Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, incrementant encara el nombre de fragments sonors que poden haver-hi a l'arxiu, podríem dir, jo avui estic també fent aquests deures, i compartint doncs, minuts de ràdio, com avui, doncs, amb vosaltres, amb Ràdio L'Escala, i també escoltant programes de ràdio de diferents emissores, no? Està celebrant els 25 anys RAC1, per exemple, els companys també de Catalunya Ràdio avui estan fent el matí de Catalunya Ràdio a Sants, en el moment que estem parlant hi hauran també a punt d'acabar o hi haurà acabat amb en Ricard Ostrell, no? I també he pogut escoltar alguns fragments d'aquest programa, per tant, escoltant programació diversa de la ràdio e incrementant el nombre de fragments d'aquest arxiu sonor de la Ràdio Catalunya de l'Autònoma, que si m'ho permets ja també us dic l'adreça, perquè val la pena que feu
sí,
un flashback sonor, si és molt simple, arxiuradio.uab.cat, arxiuradio.uab.cat.
Precisament a la intro parlàvem d'aquest patrimoni radiofònic. Explica'ns una idea, una mica la idea d'això de l'arxiu sonor i d'aquesta feinada que porteu fent fins ara.
La idea sorgeix d'una demanda de fa ja més de 25 anys que va fer l'altra ràdio de Ràdio 4, dic el programa que jo tinc la satisfacció de dirigir i presentar amb un grup extensíssim de col·laboradores i col·laboradors, i entre ells en Sergi Corral, que el teniu avui presentant aquest programa a Ràdio L'Escala i que l'escolteu des de fa ja uns anys ençà sovint en aquesta municipal, també és un dels col·laboradors mensuals de l'altra ràdio. En allà fa 25 anys vàrem demanar que Catalunya tingués un museu dedicat a la ràdio. Estem parlant de 25 anys. Això no ha estat possible d'aconseguir-ho. Semblava que el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya podria fer un museu físic dedicat a la ràdio. En allà l'únic que s'ha aconseguit ja fa anys és que una gran col·lecció d'equips antics d'en Joan Julià, antic col·laborador també de l'altra ràdio, doncs aquest museu la va poder comprar i és patrimoni nacional d'aquell museu, però no està en exhibició permanent. Aleshores, l'evolució, diem el pas del temps, veient que no hi ha hagut la possibilitat de crear un museu estable dedicat a la ràdio, que no hi ha hagut manera, a Catalunya n'hi ha un parell, per exemple una Roda de Barà de Luis de l'Olmo, però una col·lecció particular, i un altre col·leccionista que ara m'excuso, a un ajuntament del sud de Catalunya també molt valuós, també n'hi ha un, però són petits museus. La idea nostra era una cosa contemporània, útil, al servei de la gent jove, qüestió tecnològica, qüestió d'informació d'emissores, informació de professionals, fragments sonors, una àmplia qüestió, diguem-ne, en el sentit, com ara, inclús intel·ligència artificial, veu sintètica, una cosa que estigués al dia i que fos útil. Veient que això no és possible, jo deu fer aproximadament uns 4 anys, a la nit de les telecomunicacions, quan vam recollir també un premi l'equip de l'altra ràdio, aquí a l'Auditori de Barcelona, vaig llançar la idea de que es creés el Museu Digital de la Ràdio a Catalunya, que també podria ser depenent, per exemple, del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Podria ser el primer museu digital nacional que tingués Catalunya dedicat a la ràdio, perquè s'apropava al centenari de la ràdio, i ja dic, és una idea de fa més de 4 anys. Això no va ser factible, però el que sí que s'ha pogut aconseguir és que una de les potes que hauria de tenir aquell museu físic i museu digital, que és poder escoltar ràdio de tots els temps, és el que la Universitat Autònoma de Barcelona, a través de la Hemeroteca General Biblioteca de Comunicació, juntament amb l'Institut de Comunicació, són les entitats que ho han impulsat, això ja és una realitat. És un projecte que justament el vam poder engegar l'any 2020, que va ser presentat ara fa 2 anys, pel dia que nosaltres estem avui, doncs ara fa 2 anys, vam obrir amb 2.300 talls i hem aconseguit arribar al tall 11.000 fa pocs dies. Aquesta és, d'alguna manera, la gènesi d'aquest projecte de servei públic que des d'aquesta universitat posem a l'abast de la societat i que des de Ràdio L'Escala us invito, a qualsevol oïdora o oïdor que estigui escoltant el programa que tu avui presentes, de que hi participi, que hi col·labori, anant a arxiuradio.uab.cat, arxiuradio.uab.cat, hi ha un lloc que diu contacte amb nosaltres, que es posin en contacte i nosaltres amb molt de gust contestaríem, no? Digitalitzar cassets, digitalitzar coses guardades, és el que no té preu. Pensa que aquí hi ha fragments de ràdio de 98 anys diferents.
Déu-n'hi-do.
De totes les comarques catalanes. D'aproximadament 240 emissores municipals, com és, per exemple, Ràdio L'Escala. Catalunya potser n'ha tingut unes 280 amb aquests 40 anys llargs d'emissores municipals, no? Amb la Degana, Ràdio Arenys i Ràdio Rubí. Vosaltres teniu molts anys, no? L'Escala, una de les primeres, no? No n'hi haurien tantes quan Ràdio L'Escala va néixer l'any passat, que veu fer els 40 anys.
Exacte.
En el seu naixement n'hi hauria d'haver-hi una trentena. Vull dir que d'alguna manera reflecteix molt la vitalitat que la ràdio ha tingut a Catalunya. Tenim emissores de tota mena, del tercer sector, municipals, ràdio escolar en tenim 120, ràdio per internet, etcètera, etcètera. Vull dir, per tant, 1.200 ràdios demostra que la ràdio és un mitjà viu a Catalunya, molt transversal i molt singular. Pocs llocs tan petits com Catalunya tenen un patrimoni sonor tan gran com el que, diguem-ne, podem dir que hem tingut i seguim tenint a Catalunya.
I la grandesa d'això és, com deies, que es va ampliant, clar, en ciència, a vegades, ara que està de moda la ciència ciutadana, això és quasi un projecte de ràdio ciutadana, no?, de ràdio col·laborativa.
Ho defineixes perfectament, però això és un projecte que s'inscriu plenament amb els objectius de la Biblioteca de Ciències de la Comunicació, Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona, perquè ells també propicien projectes participatius. Moltes persones ens han fet arribar ja els seus fragments, per tant, a cada fragment sempre es col·loca l'aportació, la persona que l'ha aportat, d'alguna manera. Altres fragments venen d'arqueologia sonora, no? Coses que anem cercant a través d'e-books, a través de YouTube, a través de webs, a través de llocs, webs de les pròpies emissores, etc, etc. L'arqueologia sonora també hi és. Però aquí el fascinant és que ho tenim tot ordenat per, diguem-ne, emissores de ràdio, tot ordenat també per presentadors i presentadores, tot ordenat per localitats o tot ordenat per anys. És fascinant. Per exemple, digue'm un any teu a l'atzar, Sergi, que et vingui al cap.
Doncs mira, jo és que vaig néixer justament també l'any 1984, el mateix any que la ràdio va fer anys, i l'any passat va ser xifra una mica especial també en aquest sentit.
Doncs mira, posem 1984 i allà t'apareixerien tots els fragments de ràdio de totes les emissores que en aquell any tenim algun fragment. Poden ser emissores públiques grans, poden ser emissores privades petites, poden ser emissores municipals, poden ser ràdio per internet, encara no, emissores del tercer sector, potser encara hi hauria alguna ràdio escolar. Tot el que el 84, diguem-ne, hem trobat, queden allà. Vol dir que es pot fer flashbacks sonors, es pot ordenar per dates.
Exacte.
Per tant, és un viatge sonor fascinant que jo crec que si no hi heu entrat, si aneu a aquest arxiu de l'Autònoma, us ho passareu molt bé.
Cinto, un dels altres projectes que ja comentaves abans, que portes molts anys, si no vaig errat, són 45 anys que portes amb l'altra ràdio, de ràdio o que l'altra ràdio
sí, sí.
Porta Ràdio 4?
45 temporades d'aquest programa genuí de ràdio pública, des dels estudis que jo us estic parlant amb aquesta connexió que hem establert en aquest punt amb Ràdio L'Escala. Programa nascut el gener de 1980 com un programa inicialment de radioaficionats amb una idea d'uns tècnics de so que eren en Ramon Lluís i en Manel Sorribas, que són els ideòlegs radioaficionats, però que no ho podien presentar perquè eren tècnics de so, i van contactar amb dos radioaficionats que no treballaven de tècnics de so a l'emissora, Manel Domínguez i Amadeu Sala, i ells posen en marxa l'altra ràdio, no? Que jo des de la primera temporada vaig també poder ja estar-hi col·laborant amb guions de ràdio internacional, d'emissores d'ona curta, etc, etc. I allò que va començar com una cosa de radioaficionats, que encara en parlem cada setmana a l'altra ràdio, i de ràdio escolta internacional, va acabar esdevenint en pocs dies un espai obert a les emissores municipals, a la naixent televisió local de Catalunya, a la divulgació tecnològica, i és un gran magazín, diguem-ne, de cultura audiovisual i tecnològica, que hem pogut tenir la satisfacció d'estar a la temporada 45a, i amb aquest esment que tu feies de l'any 2019, de rebre el Premi Nacional de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
45 temporades dona per viure, suposo, el que ha estat una autèntica revolució en la ràdio, en general en els mitjans.
Nosaltres hem pogut anar explicant, sempre parlem de ràdio al programa, l'evolució de les municipals, el naixement de la televisió local a Catalunya, innovacions tecnològiques, etc, etc, que si a l'RDS, a l'FM, que si ara vindrà la ràdio digital, que si vindrà després la millora de la ràdio digital, com és el sistema de Plus, que en parlem molt sovint, que aquí a Catalunya i a l'estat espanyol ho tenim una mica endarrerit, i que aquest seguiment d'activitat, diguem-ne, de continguts radiofònics o tecnològics, però a més d'altres tecnologies, evidentment, que si la televisió en alta definició, que si la telefonia mòbil, el primer programa que va parlar d'internet, simplement per cronologia, l'altra ràdio, que ja col·laboràvem amb BBS a través de línia telefònica de Rosa Sensat, amb l'Associació Catalana per la Telemàtica Educativa, abans d'internet, està en internet ja amb Servicom. Justament en aquell moment neix un gran programa de ràdio com era l'Internauta a Catalunya Ràdio, amb el gran Jordi Vendrell, sempre enyorat i admirat radiofònicament, i en Vicent Partal. ells són un pèl posteriors, ells només es van dedicar a parlar d'internet, evidentment, però totes aquestes tecles tecnològiques, televisió via satèl·lit, etc, 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 no cal dir ara intel·ligència artificial, veu sintètica, tenim la col·laboració també des de fa ja 5 temporades del Barcelona Supercomputing Center en el nostre programa. Per tant, tenim institucions, col·laboradors, especialistes que, diguem-ne, desinteressada, divulguen la tecnologia contemporània, simplement per saber el que existeix. Nosaltres no defensem que necessàriament tot això ni hagi de ser bo, ni dolent, ni regular, ni s'hagi d'estar obsessivament pendent d'aquestes qüestions. Ho expliquem i que cadascú en faci l'ús que cregui oportú.
I personalment, Cinto, com a periodista i com a conductor del programa, com està la teva adaptació a tots aquests canvis? O sigui, com personalment, com has viscut l'evolució de la ràdio i com estàs visquent aquests últims anys?
Doncs jo sóc fidel en aquest ideal del programa, que hi ha molta tecnologia, que jo, diguem-ne, també la puc utilitzar, però podríem dir la utilitzo segons allò que a mi m'interessa. Per exemple, doncs, un exemple seria un telèfon mòbil per una sèrie d'usos, diguem-ne, doncs el puc fer servir, però per uns altres ho tinc absolutament restringit perquè no hi ha ni cap necessitat ni cap falta a nivell personal meu, i respecto les persones, evidentment, que d'allò que jo, diguem-ne, no faig servir o que no tinc l'hàbit d'ús en aquest cas, o que ho restringeixo, diguem-ne, a poquíssimes persones amb les quals jo em comunico amb aquell estri, doncs una altra persona estigui contínuament comunicant-se. No depèn la meva feina d'allò, no hi ha cap qüestió que jo faci anar malament a ningú. Per tant, aquest, diguem-ne, provar-ho a vegades o simplement fer servir allò que ho necessita, ni que puguis conèixer que jo té moltes més possibilitats, doncs és una tendència que habitualment jo l'aplico amb tecnologia, no? I quedar-me molt tranquil si jo no faig servir absolutament tot. Ara mateix hi ha el ChatGPT, jo l'he provat, també jo faig classes de tecnologia des de l'any 92 a la Universitat Autònoma de Barcelona com a professor associat, vol dir que hi ha una part professional, més enllà de l'altra ràdio, de docència universitària divulgant tecnologia a la Universitat Autònoma de Barcelona des de l'any 92, vol dir que jo he d'estar al dia per explicar-ho, per dir el que hi ha, però jo, per exemple, el ChatGPT l'he provat, he fet unes provatures, he provat altres programaris de creació d'imatge sintètica amb intel·ligència artificial, he provat el Suno per crear una cançó per l'altra ràdio, però no estic contínuament utilitzant-ho, i si allò a mi no m'aporta res, no ho seguiré utilitzant. Sé de què va, sé què passa, i aquí em quedo. I altres coses, que sí que em van bé, doncs les estaré fent servir cada dia. Aquest punt és potser el que interessaria veure a les persones, que aquestes tecnologies ens permeten fer tantes coses que no hi ha hores del dia per poder-ho provar tot. Va bé saber-ho, va bé conèixer-ho, però després quedar-te molt tranquil i saber desconnectar-ho. Està molt bé sortir a passejar, esteu a l'escala, anar aquí a mullar-te els peus a la platja, nedar, a veure el cel blau, estar pendent del dia que fa, estar per altres qüestions, i hi pot haver-hi la tecnologia que hi hagi, que hi ha coses que l'ésser humà, evidentment, només depenen d'ell i de la seva solitud o de la bona companyia de persones properes que en un moment determinat podem estar.
I ara, Cinto, una pregunta, eh? Jo, perquè a vegades això a mi em xoca o em crida una mica l'atenció. Cada cop per la ràdio es veu més imatge, bé o perquè hi hagin les càmeres als estudis, o bé perquè es posi en podcast, en coses audiovisuals. Com ho veus tu, això, que s'hagi introduït tant la imatge en el món de la ràdio actualment?
Sí, és una necessitat, perquè les persones sembla que estan avassades, que els agrada més, que capta més l'atenció, que fixa més l'atenció quan hi ha una imatge, en aquest cas, i no només un àudio. És molt més invasiu, i si estessis pendent d'aquella imatge, és evident que no pots, a lo millor, estar veient i escoltant amb una mínima atenció i cuinant, veient i escoltant i conduint, veient i escoltant i anant en bicicleta, o veient i escoltant caminant per la platja, en aquest cas de l'escala. Cosa que l'àudio no és tan invasiu i t'ho permet fer inclús amb una certa atenció notable. És com un condicionant, com una necessitat d'un temps ençà, que, diguem-ne, doncs, té els seus pros i contres, però el 99% del missatge que arriba és sonor. És com la gent que està a Twitch. Un canal com Gigantes, per exemple.
Exacte.
Del Gerard Romero, que hi ha moments determinats que és evident que la imatge, quan hi ha els fitxatges d'última hora, una imatge en exclusiva, algú que està fora, sempre porta alguna cosa. A veure el propi Gerard Romero com està vestit, no dic que no tingui importància, Però està clar que allò és un contingut d'una persona asseguda que té molt de component radiofònic, com ell mateix fa poques setmanes també afirmava. És a dir, l'àudio a Twitch, amb la gent que està, diem-ne, no comentant videojocs, que aquí és necessària la imatge, l'àudio de la gent que està explicant coses, fent tertúlies, debatent, etc., com passa amb els youtubers també, quan hi ha videojocs i és una altra història, quan algú surt i explica coses, és fonamentalment informació sonora auditiva. I el que aporta aquell extra d'imatge és mínim condicionant per captar més l'atenció, per semblar que s'està més al dia i com un requisit, doncs, que ara hi ha.
I per acabar, Cinto, m'agradaria fer com una mica de reflexió al voltant de la ràdio local. Una mica del paper que han tingut les ràdios locals, la radiodifusió de Catalunya, i després sobre una idea que durant molts anys s'ha associat amb la ràdio local com a planter de periodistes, no? Però a vegades poc com que la gent també s'hi pot guanyar la vida, la ràdio local.
Doncs dues qüestions. La primera, jo ja fa molts anys, potser perquè des de la dècada de finals dels 80 les emissores municipals han col·laborat a l'altra ràdio de Ràdio 4, o bé hem informat de les municipals. Als finals dels 80 l'EMUC, quan era un moviment unitari, venia a fer informació regular a l'altra ràdio durant unes quantes dècades. Els coordinadors de MUCs o les coordinadores venien, fins que l'EMUC va acabar i ja, diguem-ne, es va separar amb diferents institucions, potser perquè m'ho conec des de fa molt de temps. Jo he afirmat en més una ocasió, i avui ho torno a fer en el teu programa de Ràdio L'Escala, que una de les millors coses que li ha passat en els mitjans de comunicació de Catalunya és el moviment d'emissores municipals. No es pot entendre la paritat català-castellà de la freqüència modulada sense el paper de les municipals, i evidentment de la nostra emissora de Ràdio 4 des de l'any 1976, claríssim, no cal dir Catalunya Ràdio, no cal dir Cop Ràdio, i així podríem anar seguint, o la ràdio privada, òbviament, com és RAC1. Però les municipals claus per això, i les municipals claus per informació de proximitat, de personalitat, d'una qüestió que té una clara utilitat pública. És uns diners que els ajuntaments fan molt bé d'invertir. No es pot entendre que aquí hi hagin 4.000 veus si no hi haguessin hagut, a l'Arxiu Sonor de la Ràdio Catalunya de l'Autònoma, les emissores municipals. La quantitat de persones que s'han pogut dedicar amb altres emissores professionalment a la ràdio, el paper de les municipals, clau, o gent que té altres feines i que es pot expressar per ràdio, inclús sense cobrar, però que podien ser, podríem dir, d'una qualitat també semblant a molts professionals, o igual, però que no cobren i que fan altres feines, això de les municipals, claríssim. Ara, en moltes localitats de tipus mitjà i gran, és imprescindible que una part de l'equip que tira endavant l'emissora puguin ser professionals, evidentment, del món periodístic o també del món de la tècnica. Fa falta, és necessari, sempre ha sigut així, i tant de bo que els ajuntaments, el cas de l'Escala és un bon exemple, segueixin apostant per, en aquest cas, tenir mitjans propis amb professionals que garanteixen una qualitat, un servei públic, una organització, ni que una altra part significativa siguin persones voluntàries i altruistes que col·laborin fent programes.
Cinto, moltíssimes gràcies per aquests minuts de ràdio en aquest dia tan especial, en el Dia Mundial de la Ràdio. Un plaer tenir-te a Ràdio L'Escala. Et deixem que acabis de celebrar bé el dia, que vagis parant l'orella en tots els programes que ara mateix estan en emissió i que no deixis de fer ràdio avui i en general no només avui dia mundial sinó tots els dies.
Doncs moltíssimes gràcies i animar-vos a que us connecteu a arxiuradio.uab.cat i a que estigueu als estudis de Ràdio 4 com si fes l'altra ràdio, com sempre el programa, sobretot, bon dia mundial de la ràdio i molt bona ràdio.
A reveure, que vagi molt bé.
Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Doncs en sintonia aquí tot un pou de saviesa radiofònica tecnològica des de l'Arxiu Sonor que ens presentava també des del seu magazín a l'altra ràdio, a Ràdio 4, el magazín de GAE, ja 45 anys. Ara tot seguit ens anem cap a la Núria de José, la consellera delegada de la xarxa, però abans deixeu-me posar una cançó, aquesta de la Sydney O'Connor i aquest Nothing Compares to You.
Since you've been gone.